Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 7 minuts gairebé que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i convidar-hi a pujar les actrius Mireia i Joana Vilapuig, Núria.
Segurament, a més d'un dels nostres oients, els noms de Mireia i Joana Vilapuig els hi són familiars per la seva participació a la sèrie de TV3 Polseres Vermelles. Una sèrie que ara fa gairebé 13 anys va portar les nostres protagonistes al més alt dels cims de la fama, convertint-les en una de les actrius de referència del panorama català amb només 14 i 17 anys. Tot i això, el temps ha anat passant i les seves vides, tant a nivell personal com professional, han anat canviant. Ara, amb 25 i 28 anys, respectivament, les dues actrius han tornat a les pantalles amb la sèrie Self Tape, una sèrie autobiogràfica dirigida per Bàrbara Ferrer i escrita i produïda per elles mateixes, que ens apropa les seves vides de la manera més sincera i propera possible i que ens convida a créixer, madurar i, sobretot, reconciliar-nos amb el passat. És per això que menys d'una setmana de l'estrena d'aquesta sèrie ja podem saludar les seves màximes protagonistes, Mireia i Joana Vilapuig.
Mireia, Joana, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal? Siento
Ara els hi deia a totes dues que he tingut la possibilitat de veure els tres primers capítols d'aquesta sèrie. I uau, que bèstia. El primer que m'alegra és que els hi hagin donat dues ampolles d'aigua, una cadascuna, i no es barallin. Esteu bé?
Estem bé, estem bé, estem molt bé.
Ara de seguida parlem d'aquesta sèrie que val molt la pena, aquest self-tape, però abans vull que fem un viatge una mica al passat. De petites ja somiàveu en pujar als escenaris, en convertir-vos en petites estrelles de televisió o del cinema?
És a dir, la primera part d'escenari sí, en estrelles del cinema crec que no.
Era més com un joc, ho vivíem
com un joc. Era molt més naïf, no volíem... Els nostres pares tampoc ens havien incitat mai a portar-nos a càstings i volien que fóssim nenes actrius.
No?
Ens al contrari.
Ho veien com una cosa a la faràndula. I...
Sí, exacte, sí? Era com una cosa més extraescolar.
És que sí, no, crec que no ni s'ho imaginaven, o sigui, no entrava dins dels seus...
Zero.
Límits mentals que ens pogués passar el que ens va passar, però sí que fèiem pues, tot lo típic dels nens, no? Com en el menjador de casa, obres de teatre i obligar-los a mirar-nos totes les obres de teatre que fèiem cada diumenge.
Com i quan veieu que això es comença a professionalitzar, que la cosa va en sèrio?
Bueno, suposo a mi quan em van agafar per Herois, la primera pel·lícula que vaig fer el 2010, que jo tenia, clar, 11 anys, i, bueno, el 2009 vam rodar-la. I, bueno, sí, al final allà va ser el primer cop que vam veure que hi havia una professió darrere d'això i que... Però és veritat que en aquell moment era molt nena, jo encara no estava plantejat si jo volia ser actriu o no. Els meus pares ho tenien una mica com, bueno, hi ha aquesta experiència, viuràs això, és una oportunitat, però tot i així et queda molt temps encara per poder decidir què vols fer. I després la Joana, no?
Sí, crec que, o sigui, i Self-Tape parla una mica d'això, crec que no va ser res progressiu, on ens donem compte de que mica en mica anem entrant cap a aquest món, sinó que de cop hi entrem sense quasi ni ser-ne conscients, i crec que aquí està una mica, no?, el que expliquem a Self-Tape.
I de sobte arriba el fenomen Polseres Vermelles a TV3, on hi veu participar, crec que en temporades diferents?
No.
No?
Les dues, o sigui, la Mireia havia fet... dos anys abans Herois, amb el Pau Freixas, i al cap de dos anys el Pau tornant a fer un càsting per Polseres, jo em presento, m'acaben agafant, per casualitat de la vida, i aleshores la Mireia ja tenia un paper, com que havia fet Herois amb el Pau, doncs ja li havia donat com un paper també a la primera temporada. I no, a les dues temporades vam estar les dues.
Què significa Polseres per vosaltres?
Oh...
És un jardí?
Pues saps que aquesta pregunta no ens l'han fet encara?
No,
totes les...
no m'ho crec.
T'ho juro.
De debò?
No, amb totes les entrevistes que
portem. Amb tot el treball de Self-Tape, amb tot el procés de la sèrie, teníem molt clar que no volíem tampoc. De fet, si t'hi fixes, veient els tres primers capítols, no surt Polseres en cap moment, ni el nom, i quan surten imatges d'arxiu d'entrevistes, intentem sobretot posar, emmascarar molt el projecte. És una decisió creativa i que en aquest sentit li volíem donar pes perquè volíem intentar distanciar-ho moltíssim del projecte.
Sí, perquè al final per Self-Tape eren dues germanes que havien viscut com un moment de fama i alguna cosa molt concret, però no tenia tant a veure amb la sèrie. El que passa és que Polseres per mi és moltes coses. Crec que no podria definir-ho amb un... amb només una cosa.
Hauria
no
de tenir una conversa llarga.
Sí. És self-tip, poder ser. Sí.
Doncs mira, anem a aquesta pregunta i comencem a parlar de la sèrie. Com ho gestioneu tot plegat? És a dir, us n'adoneu després que heu estat massa joves com per gestionar tota la fama o tot... És que no m'agrada a mi parlar de fama. Vale. Perquè el treball que feu sí que implica que hi hagi una fama. Mm-hmm. Però és important parlar del treball que feu, no del que implica el treball que feu, val? Mm-hmm. Però això, sigui com sigui, s'ha de gestionar. Mm-hmm. Per tant, us n'adoneu després que no teníeu una edat suficient com per saber gestionar-ho?
Sí, no?
Sí. Sí, també ens n'adonem després de tot el que implica. O sigui, crec que és una mica com que en aquells anys ens vam posar en una espècie de... no sé, rentadores. Mm-hmm. On vam viure moltes coses i és... com després, al final, quan arribes a casa teva, quan estàvem amb la Mireia i jo, al cap d'uns, com amb la cosa ja baixant una mica, sense tenir feina, fent self-tapes... bueno, és allà, no?, quan te n'adones una mica del que hem viscut i tens temps per pair, perquè al final self-tape ho fem ara perquè tenim la distància del temps com per poder parlar del nostre passat.
Per qui no ho conegui, què és un self-tape?
Un self-tape és una gravació que tu et fas a tu mateixa quan fan una primera criba, diguéssim, de càstings, i és una manera que els directors de càsting puguin veure també a molta més gent, perquè seria impossible amb càsting presencial arribar a tothom. I és això, et passen una escena, tu te la graves, normalment hi ha una petita presentació inicial, que això és el pitjor, és el que costa més.
Sí?
Sí, sí, és el que costa més. I després fas aquesta escena. I clar, és entre... té coses positives i coses negatives, perquè al final pots estar tota una tarda intentant aixecar una escena que no surt, jutjant-te tu mateixa perquè et mires i et remires i veus que no funciona i que no t'agrades i necessites sempre algú que t'ajudi, i això és un tema i has de demanar favors. Però bueno, a la vegada també doncs, tens accessibilitat a càstings que potser si haguessis de fer-ho presencialment seria més complicat, no? O et gastaries diners en aves o arribes una mica més lluny. No
sé. I té aquesta cosa com de, no?, self-tape, que és una mica com autogravar-se, gravar-se un mateix, que al final és una mica el que hem fet a self-tape.
Sí, sí, al final el títol té molt sentit, més del que sí. Ens pensàvem.
Es deia la Núria, una sèrie autobiogràfica, això segur que us ho hem preguntat. Fins a quin punt?
Bueno, ha sigut la pregunta també. Jo crec que... bueno, parla tu, va.
No, ja... era una pregunta que abans de començar tota la promo ja sabíem que ens la farien i bueno, vam decidir que al final té molta ficció i té molta veritat. I està clar que, bueno, durant tot el procés, pues, primer vam començar ficcionant moltíssim. Teníem clar que era una història de dues germanes que havien viscut com el que havien viscut. Però vam començar ficcionant moltíssim, ara es va haver un moment on ens vam donar compte de, vale, si hem de fer això, crec que pues, hem d'anar al fons i hem de parlar de temes que potser una mica incòmodos, potser una mica incòmodos entre nosaltres dues. Aleshores vam anar com molt a la veritat i quan ja vam arribar a Filmax, que és la productora, uh-huh, la primera on vam anar a trucar a la porta, i és la productora de la sèrie, quan vam arribar allà i vam estar creant els guions amb un equip de guionistes, la Mireia i jo ja teníem claríssim on estaven els límits entre la ficció i la realitat.
Mireia, t'ho poso més fàcil, eh? O veient aquests tres primers capítols, a mi m'ha donat la sensació que no és tan veritat tot el que hi veiem, sinó tot el que hi sentim. I parlo de sentir, de sentir, no uh-huh. d'escoltar.
Uh-huh. Vas molt ben encaminat.
Va per aquí la cosa?
Va per aquí. De fet, és clarament així. Tota la cosa, tot el que estigui possiblement ficcionat i que està ficcionat en part, tot està sempre anclat a una veritat i a un lloc on jo i la Joana podíem connectar molt ràpid i dir, vale, sabem per què estem explicant aquesta història des d'aquest lloc i no ho estem fent, no? Sabem uh-huh. en quins límits ens estem protegint i en quins límits ens volem exposar. Però sí, sí, tot, ha sigut tot això, tot aquest procés ha sigut molt sentit, molt.
En quin moment és la sèrie? En quin moment dieu, és que això ho hem d'explicar? Mm. Això que no, normalment no s'explica, que és això que parlàvem, no? La gestió de nanos, nens, nenes molt joves i que tenen una repercussió social molt bèstia, doncs, que tot això s'ha de gestionar, no? Deia, en quin moment dieu això ho hem de fer? S'ha de veure en algun lloc.
Hi ha bastantes, no? Hi ha bastantes dates importants. El 2015 hi ha una primera espurna d'idea.
2015?
Sí.
Sí, wow. En 2015 ens n'adonem de que en realitat crec que no escrivim self-tape tampoc com per dir la gent ha de saber això o la gent ha de veure això, anem a reivindicar-ho. Crec que en cap moment hem fet self-tape des d'aquest lloc. Va ser més una cosa de... Ostres, potser el que hem viscut no és tan normal. I a darrere d'això pot existir una història de dues germanes, no? Perquè al final crec que es barregen moltes coses. Es barregen el fet de que som germanes, també... No havíem vist cap sèrie de dues germanes i crec que, ostres, és una relació molt potent i com a dones també, saps? I com a dones actrius, vull dir que tot el que es barrejava en el pack era com em semblava interessant, però no perquè la gent hagués de veure, saps?
Pues això, i el 2015 tenim aquesta primera idea i allà ens gravem un vídeo que no hi és malauradament a la sèrie. Però hi ha un vídeo d'arxiu on estem jo i la Joana explicant que tenim una sèrie pensada i aquí és on es demostra que el 2015 hi havia una primera idea. I després va ser el 2018-2019 que sí que ja ens hi vam posar més en sèrio en el sentit que vam haver d'arremangar-nos i començar a treballar a fons per si volíem aixecar això. Necessitàvem tenir un material molt potent per poder seduir a qui haguéssim de seduir, no? I allà va ser com vam començar a escriure i vam començar a renunciar a feines, a renunciar a marxar fora si teníem que marxar, ens vam decidir quedar-nos a Barcelona i començar a treballar i des de llavors fins ara.
Partint d'aquesta idea, que expliqueu coses molt personals, ara m'ho deia Joana, som germanes i se'ns han fet coses incòmodes a vegades, no? Temes incòmodes a tractar en aquesta sèrie, què ha estat més difícil? Rodar aquestes escenes o escriure-les abans del guió?
Mira, escriure... hi havia moments on un cop vam trobar el canal i el camí de dir, vale, anem a obrir-nos i anem a parlar potser de coses que en moments hem viscut o coses que en moments hem sentit. Sí que crec que escriure aquestes escenes que potser són les més reals a moments, sí que era fàcil, entre cometes, perquè era recordar una mica una vivència. També és veritat que escrivint, clar, després ho havíem d'actuar nosaltres. Aleshores, jo en algun moment em vaig trobar com modificant el guió per por a... Després hauràs d'actuar això i no sé si seràs capaç. I vaig dir, vale, això és fatal. O sigui, crec que primer, com hem d'estar en mood guionistes i no pensar si serem capaces o no a escriure i ja després ens enfrontarem en el rodatge a rodar-ho.
Clar, perquè aquesta és bona, eh? És a dir, jo entenc... entre les mil cometes, eh? La facilitat d'un actor o una actriu és posar-se en un personatge aliè i, per tant, de poder-se desvincular després de tota aquella història. En el vostre cas no ha estat així.
Bueno, per això també l'autoficció a vegades tendeix a algú més còmic, no? I sembla que, bueno, nosaltres també al principi, quan començàvem a escriure, ens protegíem darrere d'una identitat i ens protegíem darrere pues, d'una ficció molt més apretada. I clar, en el moment en què vam decidir que ens diríem Joana i Mireia a la ficció va ser un moment important, vam estar 3 dies per pair-ho, perquè era com vale, estem creuant aquesta línia i sabem que a partir d'aquí la gent quan ho vegi ens vincularà directament amb el personatge, llavors és una decisió molt important. Llavors, bueno, sí.
També el que deies actuant després, jo crec que a mi em van costar més les escenes d'actuar, no sé com ho veu. Què en penses tu, Mireia? Però les escenes que recordava més com que havia viscut o que estaven més a prop del que havia viscut, crec que em van costar més perquè hi havia una espècie de bloqueig de no voler com... Al final no estàvem fent teràpia, saps? Estàvem rodant i era com... Hi havia una part meva que es protegia una mica, saps? Sense ser-ne conscient.
Estic d'acord.
Ara em dèieu, no estàvem fent teràpia, però us ha servit de teràpia, a més a més?
Sí, sí. O sigui...
Sí, ha sigut un procés molt llarg.
No estàvem fent teràpia, es refereix, suposo, més en el rodatge. És a dir, en el rodatge, ha sigut un rodatge bogíssim, de 20 dies de rodatge, 30 localitzacions, 6 capítols de 30 minuts. O sigui, ha sigut realment molt, molt, molt apretat. Llavors, clar, tenint un rodatge tan intens, no podíem sobrecarregar-nos emocionalment o estar treballant des d'un lloc que ens col·locava en espais que, bueno, que potser no estàvem preparades en el moment o que no teníem temps, de dir, tenim molt poc temps per fer aquesta escena, intentem ser el màxim de resolutives, però sí que és veritat que al final, durant tot el procés de guió i durant tot el procés de self-tape des del minut 1, ha sigut un procés molt terapèutic. Aquest projecte neix d'intentar retrobar-nos com a germanes, llavors això té un fi terapèutic segur.
Que guai, que guai.
Tinc el mal costum de fer 20 minuts després el que hauria de ser la primera pregunta, perquè vosaltres i jo sabem de què estem parlant, però la gent que no ha vist la sèrie encara no. Self-tape, què és?
Això ens vam preguntar ahir, no? També. Què és self-tape?
És molt difícil.
Jo crec que és molt difícil, però em sento orgullós ara mateix de que no sigui la meva feina explicar-ho.
Ja. Però es pot explicar com l'ho va... O sigui, en plan... Que és self-tape?
És una sèrie
de dues germanes, així o més poètic?
Versió lliure.
Tu tira per la versió fàcil i després ja... Si ens posem poètiques...
És que és complicat explicar-ho, clar.
Sí. No, és una sèrie de dues germanes que en un moment de la seva vida es van fer famoses amb una sèrie que va ser d'èxit i com 10 anys més tard es retroben i en aquest retrobament pues, existeix tot, la comparació, l'estimar-se, el odiar-se moments, l'entendre's, el no entendre's, tot el que no han parlat, i crec que és una mica, principalment, és la relació de dues germanes.
L'heu viscut, aquesta comparació?
Sí.
Sí?
Sí,
sí. Sí.
I us heu emprenyat?
Sí, també. Hi ha hagut moments de... Clar, evidentment el procés ha sigut dur. I en moments molt bonic, però sí, sí, clar, al final el fet de ser actrius les dues i que aquests self-tapes que ens arribaven ens volguessin per als mateixos papers, hi havia una comparació
També és inevitable, sent germans, vull dir que els germans jo crec que inevitablement es comparen,
hi ha rols i...
Estava pensant, m'hi comparo jo i no ens dediquem al mateix, imagina't.
Pues exacte.
Va, vull que escoltem un petit tast més de la sèrie, on la Joana ens explica què vol dir ser actor o actriu.
Ser actor o actriu és una altra cosa, eh? I no és tan guai com sembla. De fet, és que estàs sempre esperant que algú et truqui per donar-te feina. I gairebé no passa. I veus que la gent del teu voltant sí que li surt feina i tu sents que potser t'has quedat estancada. I que no ets prou bo. I és molt difícil, saps? Mirar la nena que eres i a la que somiava en ser actriu i dir-li que... Pues no sé, que potser t'has equivocat. O sigui, que potser això no era el que havies de fer.
Una mica de les entranyes surt això, eh?
Una mica, sí.
Va ser toma única, eh?
Sí?
Sí.
Sí, sí. Bueno,
és la primera.
Vam fer diverses, però jo crec que la que està muntada és la...
És la primera.
Definitivament la primera. Va ser molt emocionant en aquest moment.
Esteu una mica fartes a dia d'avui, encara que us diguin allò de... Ah, sou actrius, que guai.
No, fartes no. També perquè hi ha gent que et diu que guai i després hi ha gent que tampoc t'ho diu, que dur. Vull dir que hi ha una mica de tot. No crec que sigui una professió aquí que sigui com superincreïblement ben valorada.
Com ho gestioneu tot plegat ara?
La vida.
Ser actriu, que no és gens fàcil, perquè és un món, i també ho expliqueu molt bé a la sèrie en un moment d'aquests capítols, crec que és en aquest moment, precisament, sí. Quan dieu que no sempre tens feina i t'han de buscar, no?
Pues una mica igual. Tu tens feina, Mireia?
No, ara mateix no. Porto
la incertesa.
I tu, Joana, tens feina ara?
No.
M'encanta,
no,
s'està entrevistant.
Que ara mateix, després de self-tape, no tenim feina i no, tampoc sabem què passarà. Vull dir que pensàvem que després de self-tape ho tindríem tot solucionat i que seria
mira
com...
Que no s'ha estrenat.
Sí, ho sé. També vivim amb aquest...
Amb aquesta exigència, que és una cosa que ve donada també d'haver començat tan joves.
Sí, eh? Hi ha molta autoexigència?
Molta. Per meva, excessiva.
Sí?
Però també és la meva manera de ser.
Dona-t'ho igual?
No, bueno, digues.
Sí, o sigui, som bastant autoexigents. També, és veritat que crec que la Mireia ho és més que jo.
Ja t'ho he dit.
Però sí, no, ja està clar que no s'ha estrenat Self-Tape. També crec que el que passa és que, com que ja vam viure com algú que va anar molt bé i després no vam tenir feina, hi ha un punt que pensem, bueno, parlo per mi, ara estrenem, potser va molt bé, però no tinc per què tenir feina, saps? Com, potser no tinc feina, igualment, encara que vagi molt bé.
Parlàvem abans de la gestió, ara parlàvem una mica de la incertesa. Tot aquell nivell tan bèstia que vau aconseguir amb una sèrie indeterminada, de la que n'hem començat a parlar abans, tot allò us provoca en algun moment, i ho dic perquè estem en l'any, i ho estem fent molt en aquest programa, parlar molt durant aquest any de malalties mentals, us provoca alguna cosa similar?
A veure, pots tornar-la a repetir, perdó. O sigui, sí que està... Sí, sí.
Deia, aquell moment de fama i a l'inici d'una certa decadència que veiem en la sèrie, no? Això us comporta alguna mena de malaltia mental a vosaltres, com a actrius, eh? Depressions... Això
bueno, és veritat que la feina d'actriu sempre és molt inestable emocionalment.
Sí, necessites trobar molt el que et fa bé.
I un peu de pollo sempre a no caure en estar esperant el telèfon i estar esperant la trucada, i això significa ocupar-te el temps, i ocupar-te el temps sempre pot semblar desesperant en certes maneres.
Però sí, jo crec que no tinc amiga actriu que no tingui ansietat.
No.
Però bueno, tampoc no sé si els meus amics que no són actors o actrius potser també tenen ansietat, crec que ara mateix. Qui més, qui menys. Bueno, estem en un moment que és dur,
sí.
Emocionalment i sí, doncs crec que tots hem passat per moments durs.
Ja que parlem de moments durs emocionalment, intentaré fer-ho sense fer cap mena... No, intentaré no. Ho faré sense fer cap mena d'espoiler, però sí que vull parlar d'aquest moment perquè... ara em parlàveu d'escenes incòmodes, no? A mi em va incomodar molt algunes escenes on participeu a l'inici de triatge, no sé com es diu això, d'una actriu per participar en una pel·lícula, i aquell paper que semblava que era una cosa es va convertint en una altra. Això és autobiogràfic? Això us ha passat?
O sigui...
Espera, que la Joana no sap de quin moment li estic parlant.
No, és que crec que per no voler fer spoilers ni nosaltres sabem de quin moment ens estàs parlant.
Sí, perquè participeu, no l'has vist tota, no?
No, he vist tres capítols,
vale.
Només. Els tres primers
per
capítols.
Per això ara estic una mica compartida, sí. Perquè has dit una cosa que podria ser dels altres.
Clar.
Participeu en un càsting.
Vale.
Primer una... És que no sé qui... Primer tu participes en un càsting, Joana, on hi ha el director a la pel·lícula, etcètera, etcètera.
Una lectura de guió.
Una lectura de guió, i a partir d'allà... El personatge d'aquella pel·lícula va evolucionant cap a una cosa que no és el que semblava a l'inici.
Clar,
i després
vale,
li passa a la Mireia.
T'estic entenent.
I allò a mi, hòstia, em va...
Sí. Això passa, hòstia, això passa. Passa. És a dir, tu reps a vegades càstings per un paper secundari, que de normal, sent noia jove, sempre acabes sent l'amiga de, nòvia de, hija de... I és veritat que se't planteja primer des d'un lloc que evidentment ja s'especifica, no?, en segons quines produccions, però s'especifica que has d'anar una mica arreglada, que has d'anar guapa, que has d'anar mona, i que després arribes al càsting i allò es converteix en una mena d'espai on se't sexualitza més del compte i on el teu personatge acaba tenint un rol que no esperaves o que tu precisament com a actriu no li volies donar aquesta importància, no?
Entenc pel que deia la Joana, que això es fa més evident en capítols posteriors.
Sí. És un tema recurrent de la sèrie i, de fet, és una mica el fil, no? Fil tramal d'una de les trames.
Teniu la sensació que pel fet de ser dones us heu hagut de currar més en dins d'aquest món?
Sí.
Sí, és que hi ha molt menys papers de dones. Hi ha molts més papers per homes, molts més, i són molt més interessants.
I crec que nosaltres estem parlant des d'un privilegi, perquè hi ha molts més papers de dones de la nostra edat que molts papers de dones per dones de 40, 50, 60.
Molt edatisme, eh?
I allò... O sigui, penso que el self-tape dels 40 també és heavy. O sigui, fer una història de dos germanes de 40 que també intenten ser actrius, crec que també és un bon viatge. I no sé, fa por, la veritat.
Sí. jo crec que mica en mica anem canviant, perquè per sort, com cada vegada hi ha més dones directores i dones que estan explicant una mica els seus punts de vista i posant la seva mirada dins la indústria i dins el cinema i les sèries. Però sí, ha sigut un món molt d'homes, per tant la mirada sempre ha sigut una mirada molt masculina. Aleshores, moltes vegades el rol de la dona dins d'aquestes mirades masculines pues era el que ha dit la Mireia. De nòvia, després passes a fer de mare i després passes a fer d'àvia, no? O ja d'àvia poquet.
Hi ha companyes actrius que ja hagin vist la sèrie i us hagin comentat alguna cosa?
Sí, sí.
Puc preguntar aquí?
No m'hi cognom.
O puc preguntar no. El què us han dit?
Sí, no, aviam, la rebuda està sent meravellosa. De fet, ens està emocionant molt. Ahir vam fer un passe a Sant Sebastián, a un festival que es diu Crossover, i va ser molt emocionant perquè hi havia
actrius de diverses edats. Perquè...
Actrius de diverses edats, se'ns va costar una dona que es deia Maya, que devia tenir uns 40 anys i va ser molt emocionant perquè es va sentir molt identificada amb la sèrie i només va veure dos capítols, vull dir que també tinc ganes de que la vegi tota. Però sí, no sé, crec que també fer-la per això per nosaltres ja és un èxit, no? Que arribi des d'aquest lloc i que actrius i dones de la nostra generació o no, de la nostra, però que connectin i entenguin aquesta història des del lloc que l'hem fet, que és un lloc superhonest i amb molta ànima.
Em parlaves d'ahir a Sant Sebastià. Avui es preestrena la sèrie a Barcelona. Hi sereu?
Sí,
sí, sí.
Sí, eh?
Sí, avui...
Nervis?
Sí, nervis.
Estem cagades. Sincerament.
Que no, que anirà sí. Molt bé. Anirà molt bé, de veritat, amb aquest self-tape que s'estrena a Filmin. En res, el 4 d'abril, que tindrem aquests 6 capítols de 30 minuts. Jo em moro ja per veure els 3 que em queden, cada un d'ells, i des de la mateixa plataforma... que asseguren a través d'Instagram que el que heu fet és, i cito, el que diu Filmin, una meravella.
Que guai.
Que bé. Si ho diuen ells, no s'equivoquen.
Ja està.
Per tant, intueixo segona temporada o això s'acaba aquí?
Bueno,
no ho sabem.
No ho sabem.
La veritat és que la primera ens ha quedat com... No sé, ha quedat com un bon paquet, saps?
Pregunto diferent. Ganes de segona temporada?
Sempre es pot explicar més coses. Sempre, de fet, ens estem adonant que tota la part de la promoció també és molt interessant i ens estem trobant en situacions molt còmiques i molt... Potser serà més còmica
sí,
la segona temporada de sobte. No, però sí que tenim ganes d'ara de disfrutar de la primera, estrenar-la, veure com va i també deixar-nos un temps de descans perquè ha sigut molt intens i n'estem descansar una mica.
També vull dir que després d'uns mesos d'haver estrenat a Filmin es passarà també per Televisió Espanyola de Catalunya amb la 2. I ja està, d'això.
D'aquí uns mesos.
Sí.
Doncs mira, d'aquí uns mesos que tindrem la 2, de moment perquè tingui Filmin, el 4 d'abril, que s'estrena una sèrie meravellosa, que és Self-Tape, en la que hi participen la Joana i la Mireia Vilapuig. Us molesta que es digui les germanes Vilapuig? O...
No, ens fa bastanta gràcia.
Sí?
Bueno, gràcia en el sentit de que, no sé, és curiós, saps? Quan ja diuen les germanes...
A mi em sona com algo molt una mica del passat,
sí?
I em fa una mica de, a vegades, cringe, però som qui som, llavors...
Som les germanes, mira.
Sí.
Fem molt diferent. Joana, Mireia, moltíssimes gràcies per venir
així.
Avui a la caravana.
Gràcies.
Que
a tu, moltes gràcies.
Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Sí, que a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? La Rosa Nauja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar les paraules de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. El 25 i 26 de març i l'1 i 2 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu, apropeu-vos a aquesta història universal i emocioneu-vos amb nosaltres. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dijous volem ser advocats a la Caravana de Ràdio Estel.
9 minuts que passen de 4:45 de la tarda i la caravana segueix el seu recorregut i com cada dijous volem ser educats, precisament. Avui volem parlar dels nens excessivament educats. És bo que diguin a tot que sí, per exemple, pot influenciar més endavant a l'hora de relacionar-se amb el seu entorn? Respondrem aquestes preguntes amb la doctora Núria Rajadell, doctora en Ciències de l'Educació i directora del màster Criança 03 i acompanyament a les famílies en xarxa i del postgrau Altes Capacitats Intel·lectuals, Detecció, Innovació i Recerca. Doctora Núria Rajadell, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ya no se acuerda que quería ser de mayor. Ahora es de piedra que pierde su color. Pero una piedra nunca pedrea, sola se queda quieta. Tan solo
es... Doctora, és bo tenir fills excessivament educats? De fet, hi ha
avui
fills
en dia...
excessivament educats?
Cada vegada n'hi ha menys. No, però... és bo, però s'ha de treballar, eh? S'ha de treballar perquè sembla que cada vegada més el menys educat, el més curt de gambals, el menys interessat per millorar el món intel·lectual, sembla que sigui el que triomfi en aquest moment en la nostra societat. Mm-hmm. Llavors, clar, tenir fills educats, fins un punt, eh? Se'ls ha de preparar bé perquè el sistema no és que sigui massa proactiu.
No és massa educat amb ells, no? El
Exacte,
sistema.
Sí, sí.
Jo em referia... anem a posar exemples per parlar-ne des de la consciència del que estem parlant quan diem massa educats, eh? Segur que algú s'hi ha trobat moltes vegades amb aquell nano, amb aquella nena, que ens espera aguantant la porta de l'ascensor, que ens obre la porta o ens la tanca al sortir d'un edifici, que sempre diu bon dia, que sempre té un somriure, que si portem una motxilla que pesa ens l'agafa per pujar fins al nostre pis si no hi ha ascensor, etcètera, 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 etcètera. Hi ha uns quants de nens i nenes que actuen així.
I tant.
I a vegades jo he pensat, ostres, fins a quin punt es coarta un nen perquè sigui així i no tingui aquell punt de rebel·lia?
A veure, hi ha nens educats, i n'hi ha hagut sempre, i n'hi haurà, eh? El que passa que, clar, tot això és el context en el que es troben. I per ells no és fer un extra per ser educats, sinó que és el que per ells és normal. Uh-huh. Llavors, clar, avui en dia, que ja et deia que estem en aquest entorn que sembla que el més garrulo triomfi, entre cometes, doncs què és el que passa? Que trobes un nano que et deixa seure al tren o qualsevol cosa d'aquests exemples que has posat i sona estrany, però no hauria de sonar estrany, no? I llavors, una miqueta hauríem de retornar o facilitar que els nanos avui en dia tornessin amb aquella mena de moralitat que es havia tingut en compte. Moralitat no en sentit religiós, sinó en sentit de conviure per la vida. I en aquests moments el que més trobem moltes vegades són aquests nens que venen, sobretot de països llatinoamericans, que han tingut un entorn molt dur i que valoren el fet de tenir un mestre, de que algú els escolti, de que algú els acompanyi. I és trist perquè nanos que han nascut i han viscut aquí de generacions, per dir d'alguna manera, estan perdent això, no? Llavors, sembla que a partir d'altres cultures i d'altres entorns haguem de tornar a recordar allò que havíem fet abans, no?
Hi ha un exemple, doctora Rajadell, que no...
Em pots dir, Núria, tranquil. Sí?
Hi ha un exemple, Núria, que no he dit i me l'he guardat amb tota la voluntat del món, que és aquells nens excessivament educats que, per no traspassar aquesta línia d'educació, diuen a tot que sí sempre. Sempre es veu un punt de rebel·lia en aquest sentit?
A veure, depèn també una miqueta de l'etapa evolutiva que tingui el nano. A l'època adolescent és bo que un tingui rebel·lia i que no digui amén de tot. Vull dir que és important també el contrarrestar, no? Però contrarrestar amb una base d'educació, vull dir, sense faltar respecte ni sense sobrepassar certs límits.
Perquè quina és l'edat clau en què l'educació, com a factor de comportament estem parlant, és primordial entre els infants?
A veure, l'edat clau jo diria que és abans de néixer i tot, fins i tot. Perquè, clar, en el moment que potser una parella o una persona sola o una família, digue-li com vulguis, perquè avui tenim de tot i més, doncs ja es planteja el fet de tenir un fill. Tenir un fill no és tenir un peluix i quan no t'interessa el treus, no? Sinó que comporta una mena d'esforç, però esforç volgut, i esforç que després també retorna, no? Llavors, per dir d'alguna manera, és allò que es viu, no és allò que es proposa de fora del normal, no?
Parlàvem d'aquesta excessiva educació i em preguntava a l'inici, Núria, si això pot influenciar d'alguna manera més endavant a l'hora de relacionar-se amb l'entorn, amb l'escola, amb els companys, amb els amics, amb la família.
Claríssim, claríssim, sí, claríssim. Però és aquest entorn, És el mateix que podríem dir si encetéssim un altre focus, com seria la sostenibilitat. No és que haguem ara d'aprendre a reciclar, és que hem d'aprendre a no malgastar el que toqui. Vull dir que una miqueta ja ve amb l'entorn, no? Llavors, clar, quan tu... Jo, de tot aquest currículum que em podries dir i més, jo diria que el més important és que he sigut mare de dos fills, que són una cucada, cadascú amb el seu estil, perquè un és molt bo amb una cosa i un altre amb l'altra, però...
Hi ha cucades diferents.
Se'ls ha de valorar pel que toca, i després he sigut mare, podríem dir, oficiosa de molts, molts alumnes que encara són pares i mares i han passat anys i se'n recorden de mi, em truquen per demanar consulta, i per mi això és la millor valoració que un pot tenir, no? Llavors, clar, és el fet de un desig de voler, doncs, deixar el teu granet de sorra en aquesta vida. No pots canviar-ho tot, però sí, i tenir una coherència. Vull dir que, clar, jo no puc anar pregonant, per exemple, a la facultat, que hem de fer una avaluació contínua i hem d'anar fent i després només poso un examen a final de curs i llavors tot el que dic no serveix de res. Vull dir, el que serveix és per dir, feu tot allò contrari del que us he dit, no?
Clar.
Llavors, clar, sobretot és la coherència que té cada persona i amb allò que creu. I ser pare i ser mare, doncs és un tema important. Jo ara baixava fa un moment amb el tren i hi havia unes mestres que pensava, mare de Déu, quines mestres, perquè només el llenguatge que tenien i com parlaven pensava, ser mestre és molt més que conèixer una matèria, no? És molt més, perquè cada cosa que fas, cada mirada que tens, de quina manera parles amb un i parles amb l'altre, doncs tot això és educar.
Hi ha un debat que s'ha fet in eternis des de fa molts, molts, molts anys, jo crec que m'ho acaba de respondre, però li pregunto igual. L'escola ensenya o educa?
A veure, tot és educació. En el moment que només parlem de que l'escola ensenyi, l'hem fumut. Perquè l'escola ensenyava unes matèries en un moment concret que aquestes matèries no les podien veure a cap altre entorn. Llavors, en aquell moment, aprendre geografia, aprendre matemàtiques i tal, només ho podíem veure allà, no? Però en aquests moments l'ensenyament està molt extès per tot arreu. Llavors, l'educació va molt més enllà de l'ensenyament. Llavors, clar, en el moment que fins que no trenquem aquest entorn molt concentrat d'ensenyar, no tirarem endavant una escola, perquè tots aquests valors, tot això, s'aprèn a l'escola també. S'aprèn a casa, però també s'aprèn a l'escola.
Ho pregunto a la inversa, ho dic perquè ara parlàvem dels nens, de les nenes excessivament educats, si és que n'hi ha. Clar, quan uns pares estan acostumats a que el nen o la nena digui a tot que sí, s'ha d'estudiar, t'has de posar a estudiar. Sí. És l'hora de dinar. Sí. Ara no pots sortir, ja sortiràs un altre dia. D'acord, vinga, doncs vinga. Sempre hi ha un primer dia en què el nano diu que no. Com han d'actuar els pares?
És que és bàsic que digui que no. Un nen que sempre diu sí no és un nen educat, és un nen sumís. O és un nen que no té personalitat, perquè en alguna ment ha de trencar això.
Aquí és on anava quan deia excessivament educat, no? I aquest punt de rebel·lia que ha d'arribar al nano.
És bàsic, perquè és una manera de créixer i de ser autònom. Uh-huh. En aquests moments, un dels temes que a mi em preocupa també, sobretot amb els pares que tenen nanos petits, és el dir-los que sí a tot. No es pot dir que sí a tot. Hi ha límits. I aquests límits, el que s'ha de ser és coherent i conseqüent amb aquests límits. Llavors, el nano, que és molt, molt, molt hàbil, sap que si comença a cridar, sigui l'edat que sigui, adaptat a cada moment, no? Mm. Si comença a cridar, acabarà aconseguint allò.
Les rabietes famoses.
Exacte, en cada moment, Llavors, d'alguna manera, és com una mena de... El nano ha d'aconseguir a poc la seva autonomia i ha d'aprendre que la vida no és tan senzilla, que hi ha moments que li sortiran negres les coses, hi ha moments... I tot això fa que creixi. I, per altra banda, els pares no poden dir que sí de tot, perquè no és tot. Sí, no tot és de color de rosa, no?
Per tant, s'ha de distingir entre una certa obediència a les normes per evitar certs perills i que imposen els pares i una obediència cega a unes pautes imposades pels adults? S'ha de distingir entre aquestes
dues
coses?
Sí, jo penso que sempre és la coherència. La coherència. Tu, si dius a un nano que no, en algun moment, sobretot, li has de raonar el per què. El com li afecta el nano, no el com t'afecta tu. Imagina't uns pares que se separin, cosa que és molt freqüent avui en dia. El problema és dels pares, però al nano se'ls ha d'explicar, però amb el que li afecta amb ell, no amb el tema dels pares, amb el que li afecta amb ell. I el que no podem és enganyar. Uh-huh. Llavors, clar, sempre que siguem coherents i conseqüents, no hem de tenir cap problema. El no per què no i no raonar el per què és una cosa. I l'altra que ser acabar-se agenollant davant d'un nano perquè té una rabieta en qualsevol moment, ja et dic, és una miqueta l'estir i la ronça entre que el nano a poc, quan dic nano, nen i nena, que no se m'entengui malament, ho dic en general. Quan l'infant, depenent del moment, nosaltres l'hem d'educar, família o entorn, escola, el que sigui, perquè aquesta persona sigui autònoma i pugui anar per la vida amb una manera més o menys coherent. Llavors, clar, depenent del què, ho hem d'anar treballant i dir fins aquí pots i fins aquí no pots. Però no pots perquè no, com en algun moment es deia, i a veure, havíem tingut un entorn que els pares, la seva vida era treballar perquè la gent sobrevisqués i se'ls ha de respectar en aquell moment, et deien que no i prou. En aquest sentit, eren més coherents, i queda molt malament dir-ho, perquè quan deien no, era que no calia que fessis mandangues. Avui en dia no diuen que no, perquè pobrets, a veure si els hi ha una frustració, si no sé què, no sé quantos, i en aquest sentit hem perdut. Que hauríem d'haver guanyat, perquè en aquest sentit nosaltres com a pares o com a mestres el raonar el per què. Et dic que no perquè això, això i això. Uh-huh. I sempre hi haurà aquest estirar i arronsa que el nano voldrà anar guanyant la seva confiança. Ara, el que no es pot fer és el que fan els pares actualment amb tot el seu bon sentit i amb tots els seus coneixements i totes les seves angoixes, però tampoc cal criticar els pares d'avui, tothom intenta fer-ho el millor que pot. El que no pot ser és que es digui ment de tot. Hi ha coses que fins a aquest punt.
Que vagi cap aquí la conversa, que m'interessa moltíssim. Perquè un dels greus problemes és que els adults mirem el món dels infants precisament des del prisma d'adult.
Exacte, exacte. I els infants, O sigui, els infants d'avui no som nosaltres quan érem infants. I aquest és el problema, perquè quan nosaltres érem infants el món era una altra cosa. I ara el que hem de fer és conèixer el món una miqueta més, per la qual hem de sortir pel carrer, estar a les portes de les escoles, estar als debats, estar per intentar tenir el màxim d'informació i de coneixement, i després, a partir d'aquí, actuar. Però el que no podem fer és... A veure, el paper de l'adult és sempre dir «Ei, frena!». És el que ens toca. I quan un és adult i quan un té fills, se'n recorda del que li deien els seus pares. El que passa que hi ha aquesta diferència que els pares abans t'ho deien sense aquesta cua de raonar el per què. Ells tenien el seu per què, però no l'havien acabat d'interioritzar com per acabar-ho d'explicar, i era no i prou. I ara tenim aquesta possibilitat, però també ho hem de treballar, perquè a vegades no ho acabem de fer el bé que podríem fer-ho.
Sí, com sigui, però els adults hem de realitzar d'alguna manera una feina d'educació emocional i comunicativa, és a dir, escoltar i tenir en compte les opinions dels nostres infants.
Home, és que les emocions són la clau de la vida.
Sí?
Home, si un està amargat, li acaba transmetent a un nano. Sigui pare, sigui mestre, sigui el que sigui. Llavors, clar, el més important és dir, mira, jo sóc així, jo m'he intentat formar i conformar amb tot el que tinc, m'haig de primer sentir bé, i quan jo em senti bé podré traslladar-ho amb els altres. Ara, si jo estic amargat, si jo tinc mal humor, si jo el que no sé què em passa a la feina després no puc reconduir, tot això es trasllada. I aquest és el tema que passa en general, no?
Dit d'una altra manera, Núria, els hem d'escoltar més? Que no vol dir fer-los-hi cas,
No, no, els hem d'escoltar, també, sí. Per altra banda, un altre dels temes que és important és que, ja et deia, quan un té un fill o quan un té un alumne, es dedica a aquesta professió, entre cometes, sigui de mestre, sigui de pare. I és ell que ho opta. Si un no li interessa, que no s'hi posi. Perquè el repte que té és molt important, estar treballant i jugant amb persones. I així com la salut és molt important, si un metge et fa una operació i s'equivoca i acabes a l'altre barri, doncs el segon paquet important és l'educació. Llavors, és important que un, quan juga el paper de mestre o quan un juga el paper de pare, primer, que estigui convençut d'allò que vol fer. I lògicament, quan un està convençut, s'anirà intentant nodrir d'uns coneixements amb la seva realitat, no? I llavors això fa que tot el tema emocional, tot el tema, surti.
Per sort, s'ha començat a posar, no sé si de moda, una cosa que es diu educació emocional.
I tant.
Ha arribat tard?
Ha
arribat tard?
Ha arribat. A veure, no, fa anys que s'està fent, perquè allà a la Universitat de Barcelona hi ha el col·lectiu que lidera el Rafael Visquer, la Núria Pérez Escoda, tots aquests que són companys meus, i fa anys que s'hi està treballant amb aquest tema. Passa que no hagués hagut d'haver arribat a ser un tema específic. Vull dir, sap greu, igual que, per exemple, el tema, hi ha un altre grup també allà a la facultat, que és el GREM, que treballa tot el tema d'educació en valors i educació moral. Llavors, són temes que han hagut de florar a la realitat educativa perquè s'han perdut. O sigui, no és que estiguessin perfectes abans, perquè també en pla dur tampoc calia, no? Però són temes que s'han de tornar, tot el tema dels valors, del respecte, del compartir. Llavors ens trobem que contínuament escoltem la ràdio, mirem la televisió, i tot són desgràcies i suïcidis i no sé què. Tot això ve al darrere d'una manca d'educació emocional i d'un saber estar en aquesta societat, cadascú amb el paper que li toca. I quan un és adolescent, li toca a poc anar estirant la corda per anar aconseguint la seva autonomia, i a la família també li toca a poc. Jo a vegades els dic als meus alumnes, ara cada vegada menys, perquè ara ja van molt per lliures, no?, però, a veure, jo quan anava a la universitat no li deia a la meva mare si anava aquí o anava allà, tu. Sempre s'espatllava l'autobús o s'arrebentava la roda de la moto o no sé què. I tu tenies una manera de sobreviure, no? Sabies que et fumarien la bronca, però anaves a poc perquè no estaves fent res. A veure, hem passat d'un extrem a l'altre. Tampoc cal trucar cada 5 minuts a casa i dir ara estic aquí, ara estic allà, ara faig allò. Vull dir, com a família o com a mestre, confia, no? Confia.
Parlant d'un extrem a l'altre, segurament que sap tothom de qui li parlo quan els dic que, evidentment, hi ha nens que
quan aproven totes les assignatures, papa, mama, compra'm la moto, i té la moto, o té el mòbil, o té l'ordinador, o té el que vulgui el nen, que és allò a tot que sí que parlàvem abans, i en contraposició, tots també hem anat pel carrer. Mira, l'altre dia, ja t'ho dic així, Núria, perquè l'altre dia ho vam viure. L'equip del programa va anar aquí al costat a fer una gravació, a fer una entrevista, i hi havia una mare amb una nena, amb una maleta molt grossa, i la maleta va caure, li va fotre una bronca a la filla, la mare a la filla, que vaig pensar, hosti, tu, calia. El mètode de càstig i recompensa funciona?
A veure, és justificar el per què. Castigar sense una explicació al darrere no té cap solta. És justificar el per què. I el fet, aquesta senyora, a lo millor, realment no volia renyar tant a la seva filla, però vés a saber què portava al darrere, i això li va fer explotar amb aquella persona que era la més dèbil en aquell context, no? Però per això deia que tot això una miqueta s'ha d'anar treballant.
Però t'ho preguntava en el sentit, si tot és càstig o tot és recompensa...
Ens anem a parar al segle XIX, quan es parlava del conductisme.
No estem limitant la manera de ser de la nostra criatura,
sí,
en el fons?
Sí, sí. No és tan càstig, sinó el justificar el per què. Però tenim molt clares les regles.
Doctora Núria Rajadell, doctora en Ciències de l'Educació i directora del Màster Criança 03 i Acompanyament de les Famílies en Xarxa i del Postgrau Altes Capacitats Intel·lectuals, Detecció, Innovació i Recerca. M'anava fent així amb la mà, eh?
No expliquis més, perquè no... A veure...
Déu-n'hi-do, eh?
Quan una persona té una edat, ha de tenir coses, si no, malament.
Déu-n'hi-do.
Però no.
Núria, ha estat un plaer per amb tu aquesta tarda.
Doncs molt de gust, i sempre que vulgueu, ja ho sabeu.
Que vagi molt
bé. Aquí em teniu. D'acord.
Aizar banderas sin calaveras y bombas de verbena. Es un niño de piedra sin miedo y sin voz y sin un corazón que se lo dejó a deber. La cigüeña que apuntan mejor que tú y que yo. Así aprenden en el jardín de la selva. Quisiera ser una máquina de coser, silenciando agujeros que hay en el jersey del peón de ajedrez que ya no va a crecer. Ha cambiado su vida por un mes del rey. Quisiera ser una máquina de coser, silenciando agujeros que hay en el jersey. Soy cobarde, lo sé, no más puedo hacer que recordarle a la gente que en Occidente los hombres somos más niños que él. Quisiera ser una máquina de coser, silenciando agujeros que hay en el jersey del peón de ajedrez que ya no va a crecer. Ha cambiado su vida por un mes de